divendres més ens toca parlar amb els creadors de contingut del país i en aquest cas els toca el torn a Berrilan. Joel Romero, bona tarda.
Bona tarda.
I Kevin Ribeiro, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, avisar als nostres oients que les veus que esteu escoltant no són les habituals, els tenim els dos malaltets, per tant, anirem amb calma i tranquil·litat i parlant poc, val? Anem a fer primer una repassada, no veniu des del dia 8 de gener i han passat col·laboradors pel vostre programa, convidats que us han explicat diferents històries i volem saber, doncs, com sempre, com han anat i quina és la que més destaqueu.
Han passat coses.
La veritat
és que a part sembla una veu de pel·li, saps?
Una miqueta, sí.
Del malo de la pel·lícula.
La del Kevin està pitjor que la meva, també t'he de dir. Han passat diversos col·laboradors, és veritat que no masses, però mira, tenim des del Xisco Pires, el porter de la selecció, que actualment està jugant al Futbol Club Ordino, un jugador que té una història molt curiosa, perquè una de les anècdotes que ell explicava és que just abans de signar per la Unió Esportiva Santa Coloma, en el seu moment, quan tenia 19 anys, ell, per exemple, va viure l'Andorra de Piqué. Va ser un dels afectats de l'Andorra de Piqué perquè va ser un dels primers a sortir. Més enllà d'això, abans de signar per la UE Santa Coloma, va estar a punt de signar per el Braga Sub-23 de Portugal, un dels millors equips ara mateix que hi ha a la Lliga Portuguesa, i per un motiu de papers, mai millor dit, doncs no va poder signar, per tema de nacionalitat.
Tot sí. I que per ell ser andorrà.
Sí, perquè ell pot ser portuguès, perquè sons pares ho són, i de fet ell és nascut a Portugal, però quan va renunciar a la nacionalitat portuguesa per vindre aquí, això crec que el Kevin també ho sap, em sembla que hi ha una regla a Portugal que diu que si renuncies una vegada ja no la pots tornar a demanar, la nacionalitat portuguesa.
I no, ben bé. O sigui, la pots tornar a demanar, però
fotiment
de papers que has de fer-ho,
no?
Sí, és molt complicat.
Clar, però llavors si hagués fitxat pel
Braga...
Per Braga
Sub-23 segurament no el tindríem al Futbol Club Ordino.
Hauria d'haver renunciat a l'Andorrana, en aquest cas.
Sí, i segurament no hagués estat porter de la selecció ni hagués jugat al Futbol Club Ordino. Que, això també
que fora, en veritat, perquè això moltes vegades no es coneix aquestes informacions i igual que passa a molta gent, com una servidora, que són fills d'espanyols, al final a Espanya és molt més fàcil tornar a demanar-la, vull dir, les coses com
sí.
Siguin, però...
Al final Espanya té aquesta cosa que diu la Constitució que un espanyol mai deixarà ser espanyol.
Per això són tan espanyols, clar.
Exactament.
Però sí que és veritat que hi ha zones i hi ha llocs, com és el cas de Portugal, que és el que ens expliqueu, doncs, que no és tan fàcil.
Bueno, directament aquí, que ja és menys fàcil
sí,
encara,
tenir
la nacionalitat. Més enllà del Xisco ha passat Roberto Torres, que de fet aquests dies ha estat notícia. Roberto Torres, excapità d'Osasuna, jugador de l'Inter d'Escaldes fins fa dos dies, que el xaval ha decidit fitxar pel Nàstic de Tarragona. Des d'aquí tota la sort del món, evidentment. És el segon jugador de l'Inter en menys d'un mes que marxa al Nàstic de Tarragona. El Nàstic de Tarragona...
Ens està fotent a tothom.
Bueno, i que jugaran contra l'Andorra, que
sí?
Això és un tema. Sí? Perquè després de David Juncà, ara li ha arribat el torn al Roberto, que sí que és veritat que es feia molt estrany que vingués a jugar aquí a la Lliga Nacional.
Sí.
Era perquè ell en el seu moment va dir que si tornava a Espanya no tenia ganes de jugar a cap altre club que no fos Osasuna, però sí que és veritat que la proposta del Nàstic és superinteressant. Al final el Nàstic és un dels equips més potents de Primera Federació, no cal que li expliquem a l'Andorra i a la gent que segueix l'Andorra. I d'altra banda, doncs, perquè també està una mica més proper a casa, no deixa de ser un trajecte més senzill Tarragona-Pamplona que no pas Andorra-Pamplona. Així que insisteixo, tota la sort del món. La història del Roberto a més és curiosa perquè és un noi, ja és un home ja fet i dret, però la realitat és que és superamigable, superamable, va tenir l'oportunitat de xerrar de moltes coses que segurament no tindries l'opció de parlar amb un jugador que ha estat capità d'Osasuna i amb més de 180 partits a Primera Divisió. Li ha marcat bastants gols al Barça i al Madrid, aquest bon home, perquè això sí que ho tenia, que en els partits grans compareixia. I la realitat és que va ser una xerrada superinteressant. I després entrem a l'última...
Espera, abans de passar de capítol, jo volia remarcar que és supercuriós quan coneixes a un jugador que és molt fan del seu equip i que ha tingut l'oportunitat de poder jugar pel seu equip, del qual és fan. I de la manera com parla d'Osasuna és increïble. O sigui, l'amor i l'estima que li té el seu equip. Per això deia ell que si marxava d'Espanya no volia jugar a un altre equip o fer alguna cosa que no fos Osasuna. Però bueno, suposo
que
la proposta del
Nàstic... Al final la vida et porta on et porta, no? Fèieu el cas del Xisco, que no ha pogut anar al Braga, però al final ha acabat jugant, no? I també és important adaptar-se a aquests canvis. Que...
També és evident que ell és conscient ara mateix que ja no tindrà l'opció de tornar a jugar a Osasuna, bàsicament perquè ara ja està en un moment de la seva carrera que ja és pràcticament impossible, sí que hi tornarà, estic convençut, des d'un altre punt de vista. És a dir, bé sigui com a entrenador,
directiva,
etcètera, etcètera. Això estic convençudíssim, perquè a més ell també ho vol. De fet, la seva família no va moure's aquí a Andorra quan ell va signar per l'Inter, es va quedar allà, els seus crios estaven allà al col·le, perquè estaven molt a gust, i això també d'alguna manera demostra, doncs, precisament, doncs, això que deia el Kevin, no? Que al final és no un one club man, que se li en diu, perquè és veritat que va signar per altres equips, però sí que és veritat que és una persona
que, sí que, ho és.
Que porta tatuatge d'Osasuna gravat a foc.
A banda del Roberto, n'heu tingut més. N'heu tingut dos més de visitants, no?
Em va sorprendre molt Rodrigo Piloto, la seva tornada a la Lliga.
Bueno, és una de les grans estrelles que ha tingut la nostra Lliga Nacional, per números i sobretot també per estadístiques. Per números i estadístiques, molt bé, Joel. La realitat és que és un dels màxims golejadors que ha tingut la Lliga les darreres temporades. Ell, gràcies a la Lliga Nacional i a l'Atlètic d'Escaldes, va signar un bon contracte amb el Partizani d'Albània, el millor equip que hi ha a Albània ara mateix. Sí que és veritat que no estava tenint gaires minuts, perquè és lo típic, si l'entrenador no t'acaba de donar l'oportunitat, a més va haver un canvi d'entrenador, quan ell tot just estava començant a entrar... Aquestes coses a vegades que té el món del futbol que no depenen pròpiament del futbolista, i ell va considerar, perquè així li va dir l'entrenador, que era millor que busqués una sortida per guanyar minuts i que al final no es passés tota la temporada mig en blanc. Torna a l'Atlètic d'Escaldes en dos partits i aporta un gol, cosa que ja és bastant significativa, i ja et dic ara que segurament no serà l'últim. I al final és una història de superació, perquè aquest és un home que ha estat en una cantera que al Kevin no li agrada gens.
Quina és la cantera que no t'agrada?
Clar, el Rodrigo Piloto porta tota la vida a la cantera de l'Sporting.
Bueno, tota la vida no,
Bueno, tota la vida no, però gran part de la seva carrera a la cantera de l'Sporting, una de les millors canteres de Portugal.
Bueno, i del món.
I del món, sí, exacte.
Allà va sortir un tal Cristiano Ronaldo, per lo que
sigui. Un tal, no? Sí, mira, justament aquesta setmana deia que ell és el millor del món.
Un tal Luis Figo, un tal Ricardo Quaresma, João Moutinho, bueno...
Sí.
Han sortit jugadors...
Per no dir la millor, no?
Jo, per mi, és de les millors del món, és, ja t'ho dic ara.
És una de les canteres molt, molt, molt importants. I llavors, clar, el fet de que un jugador que ha estat en una cantera com és la de l'Sporting, que al cap i a la fi, molt jove, arribi aquí a Andorra, doncs sorprèn moltíssim.
És veritat que ell va tenir mala sort després de l'Sporting, perquè una de les coses que ell explica precisament és la dificultat que té jugar per a l'Sporting de Portugal quan no has estat format allà, perquè ell arriba a l'Sporting ja l'últim any de juvenil pràcticament, i allà els filtres són molt grans. De fet, explicava algunes anècdotes que jo recomano a tothom que se les escolti, des del punt de vista de com és la vida allà, en una acadèmia com la de l'Sporting, totes les particularitats que tenen. Per exemple, el telèfon mòbil és una cosa que allà no s'estila gaire.
Bueno, ara s'està prohibint també a les aules, vull dir... Pues, al final és la concentració màxima, no?, amb estudi i esport.
Sobretot el fet de... que no et desviï del teu objectiu un telèfon, no? I al final, una de les reflexions que feien amb ell, perquè ell també ho ha passat malament una miqueta també pels comentaris a les xarxes, sobretot a Albània i tal, era això, que al final el telèfon a vegades pot fer molt més mal que no pas una pedrada o una patada al genoll. Perquè al final marca molt més perquè et marca per dins, no et marca només per fora. És una de les moltes reflexions que va deixar el Rodrigo, que a més és un, com deia el Kevin, és un jugador superjove, és a dir, que encara té molt marge de creixement, que jo no tinc cap mena de dubte que arribarà lluny, perquè per condicions, ja dic ara que les té totes, és un davanter centre de 1,90 m pico amb un 35 de velocitat punta, que 35 km velocitat punta, ja dic ara que està a la part de jugadors de primera divisió, però de primera divisió espanyola i de la Premier.
I a Rodrigo Piloto no el podia fitxar a l'Andorra per millorar la situació actual?
Ell havia jugat a l'Andorra. Havia
clar,
jugat
a
l'Andorra.
Que el repesquin, no?
Jo és una de les idees que li vaig tirar. És veritat que jo crec que per l'Andorra segurament no està, perquè crec que el salt qualitatiu és molt diferent, però jo ho he pensat sempre. La Lliga Nacional ara mateix està posada d'una manera, i ho estem veient amb Roberto Torres. Si Roberto Torres i David Juncà han pogut fitxar pel Nàstic de Tarragona... El central, per exemple, que tenia la Unió Esportiva Santa Coloma, el Fabrizio Danese, ha fitxat pel Numancia, de segona federació, que és un dels equips punters. Jo crec que no és tonteria pensar que algun jugador pugui arribar a les files de l'Andorra.
Clar, és que al final són gent que ja estan aquí, ja estan instal·lats, ja coneixen la Lliga Nacional. No és un nivell tan alt com és el cas de primera federació, però jo crec que adaptant-se tothom ho pot arribar a fer, no?
Et puc dir, per mi la diferència està en el ritme competitiu. És a dir... la nostra lliga té una particularitat i és que sempre juga en el mateix camp, contra els mateixos equips i cada diumenge, a bord de Mateu. Què passa? El ritme competitiu és molt diferent i l'exigència és molt diferent de la que tens, per exemple, quan estàs a Primera Federació, que ja visites camps molt diferents, el ritme que tens amb la resta de rivals també és molt diferent. No és el mateix jugar contra l'Esperança que jugar contra l'Inter d'Escaldes. Clar. L'Esperança segurament serà un partit plàcid, amb tot el carinyo, i l'Inter no. Uh-huh. Clar, s'aproxima més un partit contra l'Inter a un Primera Federació que no pas contra l'Esperança, com és evident. Però t'ho dic sincerament, gran part dels jugadors que actualment hi ha a la Lliga, no sé si gran part, però 4 o 5 jugadors que actualment hi ha a la Lliga, jo estic convençudíssim que no ho farien pas malament a les files del Futbol Club Andorra.
Doncs mira, deixem també aquí una idea perquè es visualitzin els de la Lliga Nacional.
Jo et puc dir que alguna conversa... Mira, potser no ho hauria de dir, però alguna conversa...
Tu digues tot el que sàpigui, Joel.
No.
No, tot no, perquè llavors potser no, acabem malament.
Sí. No, i a part, perquè... Però jo vaig tenir una conversa molt important amb una persona important dintre del Futbol Club Andorra, a la qual precisament comentava aquest tema i jo li tirava diversos noms i en el seu moment em van dir que s'ho havien mirat, eh?
Clar, és que al final no estan tan lluny, vull dir, al final els dirigents de l'Andorra, els que maneguen el cotarro, estan aquí i tenen doncs totes les possibilitats del món d'anar a bord de Mateu, que és una entrada gratuïta, que és meravellós anar a veure els partits
bueno,
de la Lliga Nacional.
Twitch, eh? És que no
també els pots veure per Twitch, o sigui, que no t'has ni de moure de casa per fer, no?, els ojeadores que la, coneixem de les primeres...
La diferència està, Anna, en un fet que crec que és important. Jo sempre poso el mateix exemple perquè al final és el que més conec perquè és el que més he vist jugar. Pablo Molina, ¿vale?, de l'Unió Esportiva Santa Coloma. Li diuen Modric, ¿vale?, per l'estil de jugador. Però és un xaval que té 23, 24 anys, bueno, 23, 22 o 23, que pot jugar en diverses demarcacions. El xaval està format a la cantera de l'Elche. Va tenir l'oportunitat d'entrenar amb el primer equip de l'Elche. Si no arriba a canviar l'entrenador, segurament aquest noi hagués estat a les files de l'Elche ara mateix a Eder Sarabia. Uh-huh. I a mi no em rascaria veure-lo a les files de l'Andorra. I dic no rascaria perquè quan tu t'has criat a les files d'un equip de primera divisió o de segona divisió, a les Pedreres, el ritme competitiu tu el tens. És a dir, la gestió de la pressió la tens. Altra cosa és després que no pot arribar tothom i que hi ha certes coses que et porten per un cantó o per un altre. Però la dinàmica ja la tens. És a dir, no t'he d'explicar absolutament res, perquè tu la pressió ja l'has viscut. Saps? És com un noi que està format al Barça. No, és que no noten la pressió xavals de 16 o 17 anys. Ja, però és que la pressió la porten arrossegant des de que tenien 10.
Des de que en tenien, sí.
És a dir, la minya mal porta passant filtres des de que tenia 7 anys.
Correcte.
Llavors, la pressió la gestiona diferent d'un xaval que ve del Cornellà, que aterra al Barça doncs, quan té 18 anys. Per què? Perquè la pressió real t'arriba en un altre moment.
Exacte. Al final és el que diem, aquest treball psicològic d'anar fent-se el que et trobaràs quan siguis més gran si realment et vols acabar dedicant a això.
Mira, jo sempre poso el mateix exemple, Anna, i em sembla que t'ho vaig dir una vegada aquí. Nosaltres quan vam tenir Martí Riverola és un noi que des de que va començar a jugar a futbol ho va fer a l'escola del Barça, ¿vale? És a dir, és d'aquestos que ha fet tota la seva etapa de formació al Barça. Uh-huh. Ell ho deia, si un any no guanyaves, és a dir, si tu hi havia un any que no guanyaves tots els títols, se n'anaven al carrer.
Uh-huh.
És a dir, el llistó és aquest. Llavors, quan el llistó és aquest, ell quan aterra amb 18 anys, què passa? No cal que li expliquis el que és la pressió.
Correcte, perquè ja ho ha viscut.
La pressió ja la porta arrossegant des de fa 10 anys.
I més sent petits, que encara és més complicat.
El tema de la gestió, sí.
Perquè al final et pot crear un trauma el fet de no guanyar un títol i dir...
La prova la tens, Anna, en que bona part dels jugadors, a diferència, per exemple, del Madrid, un jugador que ha estat format al Barça és més complicat que triomfi fora del Barça. Uh-huh. De fet... El Futbol Club Andorra repesca bona part dels productes perduts que ha tingut el Barça. Oriol Busquets és una miqueta això.
Sí.
És un xaval que, a veure, tampoc et diria que era dels que més apuntava a l'època del Barça B, però que sí que tenia moltes prestacions. La figura aquesta del 4 de tota la vida del pivot defensiu, se'n va anar a l'Arouca. A l'Arouca no ha jugat aquesta temporada.
Uh-huh.
Per lesió és veritat, però que no ha jugat. La vida fora de Can Barça és complicada. Els del Madrid és diferent perquè l'estil també és diferent. No tenen un model de joc tan marcat. El fet de jugar amb un model de joc tan marcat com el que té el Barça fa que si tu no t'adaptes a un equip que jugui d'aquella manera, sigui complicat que puguis adaptar-te. L'únic cas que jo conec així gran i actual és Cucurella.
Mm?
Perquè el Cucu, per les seves capacitats, Sí que és veritat que ha pogut triomfar també perquè tenia unes altres virtuts. Al home, final sí, és un lateral amb molta projecció i això vulguis que no, també va passar uns anys amb Bordalàs, que això vulguis que no també és un màster.
També t'alinea, no?
Sí,
el camí.
Sí, 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 també és un màster en disciplina bueno, i jerarquia.
Per aquí, per Andorra, ha passat Àlex Valle, per exemple.
Mica Mármol.
Ara se n'anava a...
Mira, el Mica, per exemple, sí, també és un bon exemple.
És un, sí, sí. O sigui, han passat jugadors de cantera del Barça aquí a Andorra que
també és veritat que Mica...
altres que tenen projecció.
També és veritat que Mica Mármol aquí funciona a primera perquè l'Andorra juga de la mateixa manera. Exacte. I les Palmes, salvant les distàncies, també té un estil bastant similar de joc. És a dir, on el central ha de fer més coses que un central.
Exacte.
On el porter ha de fer més coses que un porter habitual.
Ara que estem parlant del Barça, i ho reenganxo abans d'anar amb l'última convidada que vau tenir, amb... semifinals de la Copa del Rei. Què, el Girona? Què us va semblar el sorteig? Perquè a mi em va fer molt mal que no vingués al Barça.
Jo, sincerament, crec que és anecdòtic, perquè al final et vingués al Barça o et vingués al Girona, vindria o el Barça bé o el Girona bé.
Això està clar.
Ja, i nosaltres, de fet, també sortiríem amb el que sortiríem.
He dit Copa del Rei?
Sí, has dit bueno, Copa del Rei.
Copa Catalunya, perdó, gràcies, Terri.
La Copa Catalunya, sia com sia.
La Copa del Rei ens van fer fora.
Crec que al final el que veurem és una versió una miqueta diferent, que sí, que queda molt bé, de cara a la palestra, però jo insisteixo, no hem de perdre ni un segon, amb tot el carinyo, jo no perdo ni un segon a pensar en la Copa Catalunya. A mi m'és igual que vingués al Barça, que vingués al Girona, que vingués, l'objectiu és un altre.
Kevin?
L'Andorra ho ha de donar tota la lliga, o sigui que vingui qui vingui, que s'ho passin bé, pues al final serà un partit així més de descafeinado i...
Descafeinat, m'encanta.
Sí.
Anem a l'última i després tornem amb el Futbol Club Andorra, que també és d'actualitat sí, pura i dura. Última convidada, Ainhoa Ruiz.
Aquest va ser un cas molt curiós.
Ainhoa Fernández, li agrada que li digui.
Sí. Ainhoa Fernández, Ruiz, doncs.
No, i li demano perdó, perquè disculpes, és veritat que jo l'he conegut sempre com Ainhoa Ruiz. Ella sí que li agrada que li diguin Ainhoa Fernández, també per reivindicar el paper de la seva mare, evidentment.
Ainhoa Fernández, pues.
Mira, aquesta va ser una sorpresa.
Exacte.
Perquè jo no sé si vaig arribar a explicar, crec que sí que ho vaig explicar. Nosaltres teníem previst que vingués una altra persona aquella setmana, que de fet estem pendents encara de que vingui, sí, perquè no ha pogut arribar, però la tindrem. I
no ens pots dir el nom, no?
Sorpresa.
Bueno, és... només et puc dir que ha guanyat 3 copes de la UEFA.
Ah?
Amb això t'ho dic tot.
Val. O sigui, no és el teu objectiu... del programa, no.
No és Carles Puyol, no.
Val.
No.
Ja m'agradaria.
Tant de bo.
Val?
Creu-me que si fos Carles Puyol...
estaries ja... aquí brincant.
Bueno, i ho hagués dit en repetides ocasions. No, bàsicament, l'opció d'entrevistar l'Ainhoa sorgeix, perquè jo l'Ainhoa ja la conec des de fa temps, de fet anem al gimnàs plegats.
Ah, mira.
I la realitat és que ella, just després d'acabar la jornada passada, ella comet una errada molt greu en aquell partit.
Recordem que l'Ainhoa és àrbitre...
És assistent.
Assistent.
Per ser més curós.
Val, doncs
però és assistent de la primera divisió i és àrbitre internacional per la UEFA. És a dir, ella ja ha arbitrat UEFA i, de fet, ho fa de manera habitual. Vale, ella comet una errada molt important en aquell partit. I és que assenyala un fora de joc que no és fora de joc en la vida.
I no hi havia VAR.
És que aquí a Andorra no hi ha VAR.
Ah, clar, aquí a Andorra. Val.
Vale, que, de fet, era una de les reclamacions que ella feia. No pot ser un VAR perquè és caríssim, perquè ja us avanço que és caríssim, per als que miren números és caríssim, però sí alguna eina que pugui ser com un video assistant, ¿vale? Que bàsicament és tenir 3 càmeres i intentar amb una tablet fer com una mena de VAR en situacions que siguin molt flagrants.
A lo cutre, vaja. No?
Sí,
la gestió,
sí,
dic.
Sí, però al final et resol les situacions més flagrants.
Com
per
com
exemple,
és el cas aquest?
La que va passar el cap de setmana, perquè és veritat que l'errada és greu. Més enllà d'això, clar, ella, quan li passa això, podia simplement haver-se callat i quedar-se a la cova, i lluny d'això, el que fa és dir-me m'obre un dia per WhatsApp i
vull
em diu...
venir.
Escolta, m'ha passat això, suposo que ja ho has vist.
I tu sí, clar.
No, jo no, ho havia vist. Jo havia vist havia vist el partit, però només a una estona i tal, i havia vist el marcador, que havia guanyat la Unió Esportiva Santa Coloma. Però no havia vist l'errada. Me l'ensenya perquè, a part, l'Andorra Esportiu li va fer un clip de la jugada polèmica de la jornada i tal, que aquí entrarem a parlar també perquè no ho fan cada setmana. Només ho van fer
sí,
en aquella jugada.
Sí, jugades polèmiques n'hi ha cada setmana, això està clar.
Bueno,
no?
Que te'n podries fer un far.
Sí. Per això mateix.
Però és que a primera divisió també.
No, i tant.
Polèmiques n'hi ha
estem cansats de veure-us cada cap de setmana.
Polèmiques n'hi ha en tots els partits. La història és, li passa això... Evidentment, amb el que va penjar l'Andorra Esportiu, no l'ajuda, perquè això es viralitza per tres. A més, hi ha comentaris de gent de l'Atlètic i d'Escaldes, que segurament, si fos qualsevol altre equip, també ho haguessin fet. Però la realitat és que succeeix això. I ella, al lloc de, insisteixo, amagar-se, el que fa és dir-me, escolta, m'ha passat això, mira tu, i tinc ganes de parlar del rotllo, perquè crec que hi ha coses que a vegades estem massa exposats i tal, i tinc ganes de parlar.
Oye, pues un aplaudiment, per la, per la Ainhoa.
Per dues qüestions. La primera, perquè jo ja havia intentat portar àrbitres abans, que el Kevin ho sap.
I t'havien dit que no.
M'havien dit que no. És a dir, que ells estarien oberts a poder parlar, però que des de la federació o des del comitè d'àrbitres no volien.
Vaja. I ah, però jo... això també has de demanar permís.
Clar.
Coi.
Jo sempre els hi deia, dic, crec que no us fa cap favor el fet de quedar-vos callats.
Clar, perquè llavors seguiràs pringant, perquè pringuen cada partit a tot arreu.
Però, a banda, que l'error forma part del futbol.
I a part n'aprens per la pròxima.
En un àrbitre, exacte, i no sé si n'aprens, però com a mínim està bé que tu puguis escoltar si s'ha equivocat una persona. I no està malament dir-ho. Nosaltres ens equivoquem contínuament.
Cada dia.
La història és, l'Ainhoa, pues això, crec que va ser una de les millors converses que hem tingut, pues et diria, en el programa. Primera, per, no per tirar coses en cara, però per veure dues posicions que són bastant diferents respecte a un mateix, respecte a un mateix tema, perquè, per exemple, el Follonero, pues, sí que va entrar en una mica de discussió de quines serien les solucions que ell trobaria, l'Ainhoa va exposar les seves, una mica parlar de la professionalització o no dels àrbitres, el que estan cobrant, el que no estan cobrant, el tema del VAR, no el tema del VAR, la gestió dels equips, com s'està portant això, qui paga què... Coses que són interessants i que, ja us avanço, segurament la gent no en té ni la més remota idea, perquè fins i tot jo no en tenia ni la més remota idea fins que es va posar sobre la taula, i crec que són interessants per posar context a la situació de l'àrbitre andorrà.
Doncs per recuperar aquestes entrevistes, nois, les que heu fet fins ara, ho recuperem a YouTube, no?
A YouTube, sí, a YouTube, Riland Futbol, trobaran tots els vídeos, totes les entrevistes, estan allà penjades. I ja espero que els agradi a la gent.
Abans d'acabar, perquè ens quedi, quan ens quedi, Thierry, què? Dos minuts? Dos minuts, més o menys, sí, dos minuts. Tema d'actualitat, avisar també als nostres oients que aquesta secció ha estat gravada dimecres d'aquesta mateixa setmana, però aquesta tarda teníem la roda de premsa de Piqué, per tant, el que diem ara és tot el que se sap fins dimecres al matí, val?
No variarà gaire, eh?
Jo crec que no, però què és el que em penseu de tot aquest bombo que s'ha anat fent durant aquestes últimes hores? Jo no li volia donar bola, però crec que se li ha de donar.
M'estàs dient que digui jo la meva?
Sí.
És un tema molt delicat, però aquí algú ha de prendre decisions i ha d'entendre què és prioritari i què no és prioritari. I crec que el missatge de Piqué sí que és veritat que està fet una miqueta amb ensanya, no? O sigui, està ja una miqueta...
Cremat,
aquest home, però jo crec que totes les parts haurien d'escoltar i veure què és prioritari, què no és prioritari, i llavors moure fitxa.
Per tant, jo soc del parer de que fins que no hi hagi una, com diem, no? Una sentència clara, ferma, el que sigui, i jo no m'agrada comentar aquestes coses perquè al final em sembla que és com si fóssim un programa del cor, que estem ara contestant uns, ara contestant uns altres, però al final no sabem com acabarà el tema. Joel, vas dient que no amb el cap.
No hi estic d'acord per una senzilla raó. O sigui, jo coincideixo bastant amb el Kevin. Crec que el missatge... jo el comparteixo, és a dir, crec que els millors haurien de tenir el millor, i ara mateix el millor és el Futbol Club Andorra, perquè és un equip professional que ha trepitjat segona divisió, i crec que li hauries de posar totes les facilitats possibles perquè ells poguessin quedar-se aquí al país. Això no treu, i aquí obro l'entrecomillat, que crec que és important també posar-ho sobre la taula, que és que l'Andorra es va comprometre a fer una cosa que durant sis anys no ha fet.
Exacte.
I això també se'ls ha de recordar, però, dit això, crec que sí que pots trobar un encaix que no és complicat perquè ells es puguin quedar a l'estadi nacional i tinguin el seu estadi, i d'altra banda que sigui de titularitat pública, si jo això no ho considero malament, i que en determinades situacions es pugui arribar a utilitzar per altres esports, com per exemple el rugby, intentant buscar un millor encaix que el del cap de setmana,
sí,
on es jugui
drama, en
menys de 24 hores un partit de rugby abans.
Exacte.
Que el de futbol.
De fet, des del rugby van dir que s'hagués pogut plantejar, perquè això els equips sí que ho fan en les lligues espanyoles, en aquest cas la lliga espanyola, sí que es pot demanar un canvi de data o un canvi de...
És més senzill, Anna. Si el futbol hagués jugat dissabte i el rugby hagués jugat diumenge, s'hagués acabat la problemàtica.
Exacte.
O com a mínim, de la manera tan greu que vam veure l'altre dia. Dit això, crec que té raó en el contingut, no té raó en la forma. És a dir, tu no pots arribar a amenaçar un cap de govern i dir-li mentides.
És que va ser surrealista, eh?
Dit això, insisteixo, i torno a repetir, això és important i és opinió personal, això també vull que quedi clar. Crec que Gerard Piqué té raó en el missatge, és a dir, hi ha una cosa que va explicar per primera vegada, que molts periodistes sabíem, només un va atrevir-se a publicar-ho, que és el Mar Vasco del diari Andorra, que és que el Futbol Club Andorra pagava el rugby, això ho sabíem tots, jo no tenia les proves, però ho sabia.
Que el rugby ha dit que no.
Bueno.
Ha dit que no i ho ha dit en aquesta casa.
Sempre
però...
havia dit que sí, sempre havia dit que sí, però no de la manera
no
que...
No directament.
Bueno, sempre van dir que les pilotes sí és veritat que les pagava l'Andorra, que hi havia certes coses del clubhouse que tenien allà que també havia pagat l'Andorra, però clar, mai es va reconèixer com una mena de subvenció encoberta o digue-li com vulguis, que al final hi havia acord de patrocini i hi havia altres coses. Dit això, crec que insisteixo, la solució per mi és molt senzilla, que és... Vale. Si les condicions és que tu has de pagar el rugby perquè continuï en camp i govern s'ha de ficar les piles perquè puguin continuar en camp i trobar una solució aquí. Jo, per mi, la mare dels ous continua sent la mateixa, que és govern ha de prendre una decisió ja.
Doncs veurem què passa amb aquesta decisió de govern. La pròxima vegada que vingueu, a veure si tenim les coses una mica més clares, a veure què és el que va passant i si govern respon a Gerard Piqué després de les seves declaracions de, com dèiem, avui dimecres. Nosaltres que ho deixem aquí, nois, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
Adéu, adéu.
Gràcies.